96% en el cas del turisme d'interior i el 85% en els establiments de costa oberts durant aquestes dates. Així ho indica l'enquesta telefònica realitzada als establiments turístics per part dels tècnics del Patronat Provincial de Turisme de la Diputació, que apunta a més a un ple total del 100% en la majoria de destins de l'interior, ja que és el lloc més escollit pels visitants que escolleixen la província per acomiadar l'any. El vicepresident provincial de Turisme, Andrés Martínez, ha valorat positivament aquestes previsions, que confirmen que estan contribuint a posicionar la província com un destí entre els mercats de proximitat més interessants, ja que és precisament aquest perfil el turista que ve de la Comunitat Valenciana o de llocs propers d'altres comunitats el que predomina entre les persones que escolleixen la província per acomiadar l'any. A més, Martínez ha assenyalat que aquest any, al coincidir Cap d'Any en diumenge, l'estància s'allarga en la majoria dels casos a tot el cap de setmana, algo que especialment serà beneficiós per als establiments d'allotjament, però que també provocarà un efecte positiu en l'oferta complementària dels pobles, amb més excursions a centres culturals, visites a municipis i consum en els establiments.
La Diputació donarà altra espenta decisiva al turisme durant 2018 al dedicar-li un pressupost rècord de 5.384.000 euros. Amb això, el govern provincial plasma en els seus comptes la prioritat marcada pel president Javier Moliner pel turisme com a motor econòmic i de desenvolupament dels municipis a la província, ja que de 2012 a 2018 s'ha incrementat el pressupost per a aquesta partida en un 141%. I parlem ara del Consorci de Bombers, que incorpora dos vehicles especialitzats per a l'accés ràpid i rescat a zones aïllades pels temporals.
El Consorci Provincial de Bombers ha reforçat la seva unitat de rescat de muntanya, en el que ha de veure amb l'adquisició de dos vehicles especialitzats en l'accés ràpid a zones aïllades per la neu. Es tracta d'una moto de neu per a rescats i vehicle AVT, un quad amb cadenes en vegada de rodes, dos potents vehicles que facilitaran l'accés ràpid a masies, granges i zones de muntanya d'accés complicat front a les nevades d'aquest hivern, d'acord amb l'objectiu de donar una resposta ràpida i eficaç als veïns de Castelló front a qualsevol emergència. El diputat de Bombers, Lluís Rubio, ha explicat que aquests dos vehicles estan dotats de cadenes especials per avançar en la neu, preparats per a portar remolque i camilla de rescat. Aquest tipus de vehicles s'utilitzen quan hi ha que accedir a una zona aïllada per la neu, en circumstàncies extremes en les que és impossible accedir amb helicòpter o altre vehicle. La Diputació de Castelló reforça els mitjans del Consorci Provincial de Bombers amb una motoneu i un quad especialitzats per a prestar un servei pioner en la Comunitat Valenciana. Una vegada rebuts els dos transports per atendre emergències i facilitar ajuda en zones d'aïllament radical, ha començat el procés de formació per a que els bombers puguin optimitzar aquest nou recurs per a millorar l'assistència en l'interior de la província.
En aquest sentit, Rubio ha explicat que després dels últims episodis de nevades del passat mes de gener, històric per la seva magnitud, els efectius coordinats pel Consorci Provincial de Bombers van tenir que realitzar fins a 20 rescats en zones aïllades amb la dificultat que això suposa per accedir equipats amb raquetes de neu o helicòpters. És per això que enguany, diu el diputat, i en previsió de que puguen tornar a repetir-se aquestes nevades, s'ha equipat a la unitat de rescat de muntanya amb aquests vehicles pensats per a les zones aïllades de més difícil accés a les que no es pot arribar d'altra forma. Repassem actualitat de municipis. Ens quedem a Almassora. La indústria augmenta un 18% la seva expansió en un any.
Almassora tancarà 2017 amb un increment de les sol·licituds per a operar en sòl industrial respecte a l'any anterior. El balanç anual del Departament d'Urbanisme confirma que l'obertura de 13 expedients al llarg de l'any suposa un creixement del 18,18% enfront de les xifres de l'exercici anterior. Les llicències d'obra major apunten a noves construccions, així com a ampliacions o millores de les instal·lacions ja existents, també en l'àmbit de l'habitatge privat. En aquest sentit, la regidora d'Urbanisme d'Almassora, Carmina Martí Navarro, ha destacat el potencial de les signatures interessades a exercir la seva activitat en els polígons industrials municipals. És el cas d'Indústries Alcorenses Confederades, amb seu per primera vegada en el polígon Supoi 8 del Camí Fons. Aquest recinte és el triat també per les reformes de Sigma Diamant, Immobiliària Pleamar o Neolit, entre altres.
Els polígons industrials d'Almassora, segons la regidora, han evidenciat el repunt de l'activitat econòmica amb expedients per a l'ampliació i condicionament que complementen l'arribada de noves firmes. Exemple d'això són les obres en Pamesa Ceràmica o Ferrospain. Les actuacions se reparteixen en tot el conjunt del sòl industrial de la localitat, si bé és el Supoi 8 el polígon que presenta més possibilitats de creixement. I parlem ara de Creu Roja, que promou l'estalvi energètic per a combatre la pobresa entre les famílies amb dificultats.
A punt de culminar l'any de la posada en marxa del projecte Moviéndonos por el ahorro doméstico, que lluita contra la pobresa energètica, l'objectiu traçat s'ha aconseguit al superar en un 5% l'estalvi entre les famílies participants en el projecte. Una iniciativa que compta amb la col·laboració de la Diputació i que pretén millorar la qualitat de vida de famílies que viuen en municipis menors de 20.000 habitants o zones de l'interior, amb escassez de recursos i disposats a adoptar una sèrie de mesures senzilles que Creu Roja proposa per a l'estalvi d'energia en la llar. En aquesta primera experiència han participat 73 famílies de 10 poblacions: La Vall, Onda, Morella, Sant Mateu, Xert, Villafranca, Alcora, Llucena, Cabanes i Vall d'Alba, la qual els membres han rebut almenys 3 visites per part del voluntariat del projecte, i els ha fet entrega de kits d'estalvi i els ha oferit la informació necessària per a la conveniència d'estalviar energia, tant llum com aigua, i la forma d'aconseguir-ho.
Al projecte han participat 27 voluntaris que periòdicament recorrien les diferents poblacions per a visitar a les famílies que participaven en el projecte. Al llarg de l'any s'han beneficiat de forma directa i indirecta vora 200 persones. I ens quedem a la localitat. En primer lloc parlem del departament de La Plana, que dobla la inversió fins als 1,7 milions i renova la tecnologia del bloc quirúrgic.
El Departament de Salut de La Plana tancarà l'any amb una inversió en equipaments i electromedicina d'1,7 milions d'euros, una xifra rècord que dobla la inversió dels últims anys i que ha permès renovar la tecnologia del bloc quirúrgic de l'Hospital Universitari de La Plana. Així, durant 2017 s'ha portat a terme un pla Renove amb el subministrament d'equipament tecnològic per al bloc quirúrgic, que ha consistit en l'adquisició de 8 armaris dispensadors, una torre de la paroscòpia amb càmera, un arc quirúrgic, un equip d'anestèsia, 2 taules de quiròfan, una torre de cirurgia laparoscòpica, un motor d'otorrinolaringologia, una llevadora d'endoscopis, un equip de ventilació no invasiva, làmpares de quiròfan, monitors per a la unitat de reanimació i postanestèsia, 4 monitors constants vitals, 7 sillons per a la unitat de cirurgia sense ingrés, entre altres millores dirigides a actualitzar la tecnologia quirúrgica i els equips. Altre dels apartats amb la major inversió en aquest 2017 ha sigut la renovació del mobiliari hospitalari en 60 habitacions individuals, amb l'adquisició de 60 llits articulats, 8 dels quals disposen d'arc, 60 mesites de nit i 60 sillons, el que millorarà el confort dels pacients i dels seus acompanyants durant l'ingrés, el qual el valor supera els 180.000 euros.
En atenció primària, la inversió d'enguany s'ha centrat en la millora de l'eficiència energètica amb la substitució dels equips de climatització dels centres de salut Burriana 1, Nules i La Vall 1, on també s'han reposat les finestres. En total, la inversió d'aquest pla d'eficiència energètica ha estat en 250.000 euros. Aquestes inversions estan incloses en el Pla de Dignificació d'Infraestructures Sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. I parlem ara de la banda jove de la Lira i Bertzel, que celebren un concert a benefici de l'Associació de Voluntaris de l'Acolliment Familiar.
L'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner acollirà aquest divendres 29 de desembre, a partir de les 7 de la vesprada, el concert solidari de la banda jove de la Unió Musical La Lira, al costat del grup Alcoya Bertzel. Amb dues agrupacions s'han unit juntament amb la Coral Infantil de La Lira per a gravar un disc titulat Sol d'hivern, cançons populars i d'esperança, que compta amb 4 temes per a commemorar els 90 anys de la cavalgada de Reis a Vila-real, com el Tirorí, la Nadala Republicana a Reis, homenatge a Teresa i la Panderola, un treball que compta amb el suport de la Regidoria de Joventut i que es presentarà en societat en el concert, en el qual també interpretaran temes propis i on l'humorista local Fanfi exercirà com a presentador. La regidora de Joventut, Gemma Gil, ha explicat que els interessats a assistir ja poden adquirir les entrades a l'Espai Jove en horari de 9 a 2 i de 5 a 9 de la nit.
També es poden aconseguir enviant un correu a l'adreça baf.castellón@gmail.com o mitja hora abans del concert a les taquilles de l'Auditori. El donatiu, expliquen, és de 5 euros que es destinarà a l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar i si algú no pot assistir també es pot col·laborar ja que hi haurà entrades de fila zero. I la Biblioteca Universitària del Coneixement acull dos innovadors cursos per a aprendre música amb noves tecnologies.
La Biblioteca Universitària del Coneixement acollirà des d'avui dos innovadors cursos per a aprendre música a través de les noves tecnologies. La iniciativa promoguda per MusicTIC compta amb la col·laboració de les regidories d'Educació i Innovació. Ofereix la possibilitat de començar des de zero o millorar les habilitats adquirides des de la tableta o el mòbil en només dies, dos dies. El primer dels cursos es titula Partitures Digitals i es celebra els dies 28 i 29 de desembre. Està dirigida a persones amb coneixements de notació musical que vulguin aprendre a fer les seues pròpies partitures, arranjaments i materials musicals escolars, entre altres continguts. També poden participar aquelles persones que ja tinguin nocions bàsiques d'aquests conceptes però necessiten fer un pas avant i millorar les seues activitats. Per això s'utilitzarà el programa o aplicació que més s'adapti a cada alumne, que podrà treballar des de la seva tablet o telèfon mòbil en tot moment guiat per un docent. D'altra banda, els dies 2 i 3 de gener tindrà lloc un altre dels cursos titulat Electro Music Mob, especialment pensat per als joves als qui els agrada la música, però que per un motiu o per altre no s'han animat o no han pogut estudiar-la de la manera convencional.
També està obert a aquells als qui no els agrada especialment la música de tall més clàssic i tradicional i als que els interessa la producció musical sense etiquetes, és a dir, a qualsevol persona amb interès per la creativitat musical, concretament l'electrònica, des de la més ballable fins la més experimental. Igual que en el primer curs s'utilitzaran apps gratuïtes o de cost assequible que es podran instal·lar en els telèfons o tablets que porten els alumnes. El preu de la primera modalitat és de 35 euros, mentre que el segon curs té un cost de 25 i tots dos tenen un descompte del 10% per a aquells alumnes que porten un amic.
D'altra banda, avui des de la regidoria d'Igualtat ha comparegut en roda de premsa la regidora Rosario Royo, la qual ha presentat la campanya d'Igualtat de 2018 sota el lema «Repensem les nostres relacions en les noves realitats». Entre d'altres, en aquesta campanya es commemoraran diversos dies importants, així com també es realitzarà formació per als més joves per a poder detectar micromachismes.
Pues continuarem fent totes les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere en l'escola, en els instituts i, de veritat, des de la regidoria és veritat que potser no podem fer més del que estem fent, però tenen la porta oberta per a totes aquelles persones que necessiten qualsevol tipus d'assessorament, pues que puguen vindre i que intentarem ajudar-les en el seu camí. Tenim unes que són ja el Bésame 2.0, que és un taller que se fa en els instituts i que s'intenta detectar aquests micromachismes. També tinguem la Festa en Pau, hem fet molta incidència, però caldrà fer molta més, treballar molt més per apropar-nos als joves i detectar totes aquesta xacra que tenim. I bueno, els tallers que estem fent des de la regidoria són tallers que el que se tracta és d'ajudar a que les dones tinguem més empoderament, que les dones d'aprenguem a conviure i a més com som les transmissores de vida, pues també pues si nosaltres estem formades, pues m'imagine que algo poquet a poquet també anirem transformant la societat i eliminant i fent una societat més igualitària.
Doncs com ja mencionava la regidora Arroyo, s'han preparat diversos tallers en la regidoria d'Igualtat dirigits a les dones. Tallers en les quals qui estigui interessat podrà inscriure's a la Casa dels Mundina de 9 a 1 del migdia. La prescripció serà del 8 al 14 de gener i la matrícula del 17 al 27 de gener.
Els tallers que tenen més demanda en aquest moment en la Casa de la Dona és un, que és el d'intel·ligència emocional, i un altre que va dedicada també al cuidado de la dona, que és la de teràpia hipopressiva, i un altre al gran oblidat, la reducció del sol pelvià, que són tallers que ens ajuden a mantindre'ns en salut, que és algo que també ens importa moltíssim. Continuem el disseny i patronatge, perquè és algo que les dones ens segueixen demanant. I també uns altres tallers que també es demanen i que aconsegueixen tindre agilitat i, a més, passar-ho bé, que és la dansa oriental conscient i dansa oriental amb vel. Com veieu, són tallers que no se fan en un altre lloc, perquè des de la Universitat Popular també tindrem una altra, llançarem uns altres tallers que van dirigits també a la societat en general, des d'esports, pues, que també se continua tenint activitats en tot el que és per a mantindre's en perfecte un estat de salut adequat.
Arribem a la 1:21 minuts. Nosaltres fem una pausa de seguideta. Continuem presentant els convidats a la 92.2.
Para ti, porque sí. En Óptica Joyería Nuria. Descuentos de liquidación hasta final de existencias. Te esperamos. Visítanos en calle Pérez Tercer 29 de Villarreal. Tus mejores regalos están en nuestras mejores marcas.
Estimat Rey Max, este año me aporta prove. Perfa. No es un tema que te llevo a todos los chiques que se están pasando mal. Me agradaría que fueran felices. Gràcies.
En Vilatenda tens l'oportunitat d'aconseguir-ho. Fes les teues compres aquests Nadals i una part d'aquestes es destinarà a causes solidàries. Compra amb cor. Compra a Vilatenda. És un projecte de Fundació Caixa Rural Vila-real. Aquestes festes nadalenques, fes les teues compres als comerços de Vila-real. Els teus éssers estimats es mereixen el millor. I per això, la millor opció és confiar en els establiments locals. Una aposta per la proximitat, un tracte personalitzat i productes de qualitat. Aquest Nadal no dubtes i compra als comerços de Vila-real. Bones festes. Ajuntament de Vila-real. Vila-real avança en comerç. ¿Quieres que tus regalos sean únicos? ¿Quieres brillar estas fiestas? Visita McGlow Gallery. Bolsos personalizados, tocados para invitadas impecables, cinturones y boinas McGlow. Ah, y bisutería a tu gusto, con piedras y cristales naturales para tu mejor amigo invisible. En McGlow Gallery tenemos tus regalos perfectos. Visítanos en calle San Roque 29 de Villarreal. Javier Sánchez Consultores, Correduría de Seguros, 30 años ofreciendo confianza y tranquilidad. Para una mejor atención, nos trasladamos a Plaza de la Vila número 8. Javier Sánchez Consultores, 964-336-586.
Jardinería Gil, bajo la gerencia de Miguel Folguiral, les desea unas felices fiestas. Que cada celebración vivida con sus familiares y amigos se convierta en un momento especial. Jardinería Gil. Para más información, llame al 690-230834.
¿Conoces la ciudad de Castellón? Demuéstralo con el juego de mesa Gnosis 4, el Choc de Castelló, que te ofrece Mediterráneo. Un juego divertido para mayores y pequeños con el que disfrutar por las casillas de Castellón. Un magnífico regalo de Navidad. Consíguelo con los cupones que publicará Mediterráneo durante el mes de diciembre. No te pierdas Gnosis 4, el Choc de Castelló con Mediterráneo.
no escuches, no opines, no hagas eso, no seas así, no grites, no te rías, no te diviertas. ¿Aún deciden otros por ti? Nuevo Kia Rio desde 9.700 euros. Ahora, tú decides. Financiado con Santander Consumer FCSE antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
I nosaltres continuem a la 92.2 de la freqüència modulada presentant a la fashion blogger Adama Arlluc, perquè la setmana passada us feia algunes propostes per a Cap d'Any, algunes propostes de vestimenta, alguns modelitos per a la dona. Però anem a centrar-nos en els homes en aquesta ocasió. Adama, bon dia i bon any ja.
Hola, bon dia, sí, bon any nou, que ja mos veurem en el 2018.
Doncs avui has preparat algunes propostes per als xics, que també se mereixen, no?, que siguin protagonistes en algun espai.
Sí, clar, molt bé. Parlarem això de la roba i les diferents alternatives que tenen els homes per a la nit de Cap d'Any.
Doncs a veure, què ens proposes? Què els proposes als homes?
Bé, jo aixina com a introducció diria que no tenen tanta varietat on elegir, però ara veurem que amb un poc d'imaginació sí que es poden crear molts estilismes. Aleshores, pel que fa a ells, hauran de tindre en compte realment el lloc on van, si és una casa rural, un restaurant, si després van a una discoteca, perquè tot depèn de moltes variables. És clar que és una nit especial, però no necessàriament s'ha d'anar amb traje.
Molt bé.
Aleshores, jo proposo també que se puga reutilitzar alguna cosa que ja tinguen o si volen comprar-se alguna cosa nova que sempre miren que la puguen gastar més endavant.
Que se puga reutilitzar, això és el més important, no?
Sí, sí, que no sol siga una peça o diverses peces o l'espai sanit.
Molt bé. I quines opcions tenim? Perquè depèn, no?, com dèiem, depèn de si vas a un restaurant, a una casa rural, canviarà.
Sí, la primera opció que ja he dit abans seria un traje molt convencional, però molt elegant també a la vegada. O sigui, seria una americana, un pantaló i una camisa. Aleshores, per als xics més originals, es poden atrevir i posar-se una pajarita o un llacet. Que estan tan de moda últimament, la veritat.
Ui, les pajarites s'estilen moltíssim.
Sí, sí, de tots els colors i de tots els estampats.
I a més de diferents materials, no? No té per què ser de tala.
Sí, això també.
N'hi han de fusta, també.
Sí, això és molt original, jo també ho he vist, això. Després, bé, també poden gastar corbata, però un xicotet a punt que faria així és que és important suar amb els efectes òptics. Aleshores, vull dir, com sempre volem lluir més prims i més alts, tant els xics com les xiques,
sí,
les corbates fines o estretes les gastaran aquelles persones que són més tirant a grossetes,
sí,
que, com ja he comentat, vulguen vores més estilitzats. Però, clar, també és apte per als xics primets que busquen un punt de sofisticació. En canvi, què passa amb les corbates amples? Sempre les solen veure en homes ja d'una certa edat o que siguen més madurs, no tan en joves. Però aquesta corbata sí que és apta per a aquells que tinguin una complexió normal, ni molt prims ni molt grossos.
Vale. O sigui, que n'hi ha diversos tipus de corbata i ahir ja pues, els més joves podrien apostar més per la primeta, no?, per la més fina.
Sí.
I en quant als colors, n'hi ha algun color aixina que siga més tendència per a aquesta Cap d'Any?
Doncs jo sí que he vist més tirant colors a foscos, el mostassa, el bordeus, i més d'aquest estil.
I camisa, què ens ficaríem?
Camisa, jo optaria per una camisa blanca. A no ser que siguin el traje, per exemple, el típic negre, que no siga ni marrone clare ni res, i ahí sí que vull actuar un poc amb els colors de la camisa. Bon. Aleshores, bé.
O sigui, que la primera opció és ficar-nos traje en corbata, ampla o estreta, i pajarita. Però en tenim més.
En tenim més. La segona seria un look per a xics o homes que després de sopar vagin a una discoteca i seria també camisa, però aquesta vegada amb pantalons texans i cinturó i una bona americana damunt. Què passa a dia d'avui? Que es poden trobar fins i tot americanes de lluentons o estampats brocats molt cridaners.
Ui, n'hi ha coses, n'hi ha americanes meravelloses, eh?
Sí.
En les solapes de color.
Sí, molt bé. Un canvi ahí que siguen bicolors. Molt bé. Aleshores, si optem per una jaqueta d'aquest estil, que siga tan cridanera, no abusarem combinant molts colors o que siguen de diversos estils. Sempre serà millor optar per anar de forma bàsica, com he dit, uns texans i camisa blanca, i ja donar-li aquest punt especial amb la jaqueta.
I xinos?
Ah, d'això no va també a parlar després.
Ah, val. M'estic avançant, Adamar.
Sí. La tercera opció. Aquesta opció és molt nadalenca. I és que, clar, si aneu a una casa rural en un poble que tal volta estiga nevat, què és el que volem? Tapar-nos i no passar fred.
Clar.
Aleshores, per aquests xics i han de ser xics que tinguin també sentit de l'humor, es proposa un jersei nadalenc, d'aixòs que solen tindre el Pare Noel bordaet.
O un reno.
Molt bé. O detalls relacionats amb la neu, les estrelletes estes de neu. Què podem posar-nos als peus aquesta volta? Doncs unes botes d'estil militar, per a no passar fred.
Molt bé.
És una forma graciosa d'entrar en el 2018.
Sí, divertida, divertida. Però clar, si estàs en un poble però després te'n vas de festa...
Ah, això sí, entonces jo optaria per ficar-me baix una camisa i clar, després a la discoteca o al local on vagis, com de segur que fa calor, te pots llevar el jersei.
Val, de meravella.
Així.
Més propostes.
Sí, la quarta opció, aquesta és la que més m'agrada a mi. Vos conte. I, bueno, també és la que més veig als xics joves. El que fan és dur una camisa, ja siga llisa o estampada, però en aquest segon cas, si l'elegim estampada, sempre seran dibuixets xicotets. Per exemple, jo he vist moltes per internet que són aquestes d'estopets,
sí,
de redolins xicotets. Jo això la veig apta, perquè en canvi, si agarrem una que els redolins siguin grans, clar, és com si estiguem a Sevilla a la fira d'abril i no és això el que busquem.
Molt bé, molt bé.
Aleshores, aquesta camisa com la combinarem? Doncs amb texans, normalment pitillo, però sempre quedaran millor que siguin de blau fosc o color negre, perquè és un esdeveniment de nit. I que siguin d'un color claret, clar. I jo els posficaria unes botes militars, per exemple, i de xaqueta una caçadora de pell o una biker.
Més informal, perquè... no?
Sí, més informal. Perquè, clar, si recordem que per a xiques i dones també hi ha de diversos colors, per a ells no anava a ser menys. Aleshores, les podem trobar de color negre, bordeus, en diversos tons de marrons, tant del claret com el més fosc. I un detall també d'aquestes jaquetes, per a no passar fred, és que algunes, no totes, sinó algunes, poden portar inclús borreguet per dins, per abrigar un poc més.
Ah, doncs pues entonces pots ficar-te-la en un lloc de fred, també.
També. Jo esta opció és la que més veig per així per la nostra zona. La veig no. Prou bé.
Sí, perquè tampoc fa un fred excessiu, no? Si te quedes per així pel poble, doncs és una bona opció.
Exacte.
Les tenim totes, les opcions, o ens falta alguna?
Me falta una, la dels pantalons xinos, que m'havies dit.
Vinga, va, anem a contar-la.
Aquesta opció... És cert que jo no l'he vista molt en joves, sinó més en homes d'uns 40 o 50 anys, que serien els pantalons xinos i un jersei de coixirat. Però bé, si volem fer-li un xicot de canvi, els pantalons es podem arromangar un poc cap a dalt i ens posaríem un jersei i mig cinturó per dins del pantaló. Per fer això s'ha de tindre molta gràcia. Aleshores, s'ha de pensar bé.
Sí, perquè te pot quedar com a que eres un desastre, no?
Clar, I de sabates jo posaria unes Oxford amb cordonets i de color marronet. Aquestes sabates a mi m'agraden. Mm-hmm. Aixina per a festes senyalades. Està bé.
Molt bé. Doncs diverses propostes interessants, cadascú ja que escollisca la que més li triomfe, la que més li agrade o que més s'ajuste, no? Al plan de cap d'any que tinguen.
Sí, clar.
I el moño, què dius del moño?
Ai, el moño cadascú on se veja més afavorit. De normal en els xics més joves sempre he vist el tupé este cabadal.
Sí.
I els costaets, els laterals, un poc més rapaets. Ese es el moño por excelencia de aquel 2017. No sé si el 2018 canviarà.
Ja veurem, perquè el 2018 la vida pot canviar i els estils també, Adamar. Estaràs preparada per als canvis?
Ho tindrem que estudiar, això.
Vinga, doncs ho estudiarem. Adamar, que tingues una bona entrada d'any, que vagi molt bé i que vas a ficar-te.
Ui, jo això no puc contar-ho, encara.
Sorpresa. Ja se veurà. Vinga, va, pues estarem atents a veure què et fiques, quin modelito te prepares per a cap d'any. Moltíssimes gràcies, Adamar.
Molt bé, gràcies a tu, Núria. Bon any nou.
Caro, caro, feo, muy caro. Paso de ir a Valencia, que no tengo furgoneta.
¿Pero qué haces?
Tengo que renovar los muebles y no encuentro nada que se me ajuste.
¿Por qué no me has preguntado antes? Ves a Tot Descans. Yo me compré el mueble del comedor por menos de 300 euros y vinieron a montármelo gratis.
No lo había pensado y lo tengo cerca de casa.
Tot Descans. Despertamos tu inspiración. Nos encontrarás en Avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación.
So this is Christmas.
El Nadal és significat de moments especials, reencontres, reunions familiars, sorpreses emocionants. Fisiovila i Podonova volen estar al teu costat aquestes dates tan especials. Bon Nadal!
El día de Año Nuevo, olvídate de cocinar y ven a comer al bar-restaurante Madrigal. Disfruta de un menú completo por tan solo 18 euros. Y si quieres, reserva ya tu plaza para el roscón y el Día de Reyes en el 964-520047. Bar-restaurante Madrigal desde 1964 a tu lado. Calle Ermita 197 de Villarreal.
En Navidad, el compromiso, la confianza y la ayuda a los demás están siempre presentes. Y en Tràmits de Comunitats lo tienen claro. Estos son los valores que les definen como empresa. Tràmits de Comunitats, calle Ausias Marc 16, Villarreal, 964-53-63-63. En Navidad y siempre a tu lado.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39, de Villarreal. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
El viento aúlla y se cuela en mi interior. Lo quise contener, pero se escapó. No dejes que sepan de ti, que no entren. Siempre me dijo a mí, no has de sentir, no han de saber.
A la 92.2 de la freqüència modulada vam començar a parlar d'aquesta actuació fa unes setmanes i mira si passarà ràpid el temps que ja ha arribat aquesta data. Ens referim a l'esdeveniment solidari i infantil que organitza Conquistando Escalones avui, aquesta vespada a la localitat, en aquest cas Disney Mania. Abraham Guirao, molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila.
Doncs que ja ha arribat, no? Semblava que no, però mira, ja està, sí.
Sí, no, al final arriba, estàs meros organitzant-lo, mes i pico per a espera que la gent pugui comprar l'entrada i al final, pues, això, no, el dia arriba i ja el tenim així. Però bueno, tot preparat i tot ja engestit per a que els xiquets ho passen bé, i els pares també, claro.
Perquè, clar, com comentem, és una actuació familiar que grans i menuts poden trobar-se amb aquestes cançons, nou part de les cançons de Disney que han acompanyat a moltes generacions.
Sí, però jo la veritat que personalment, pues, com no tinc xiquets, no ho sé, però jo crec que ara, per lo que no sé la televisió i en programes que fan especials de Nadal, els xiquets d'ara se saben de memòria totes les cançons de la nostra època, de Mary Poppins, El Rei Lleó, i, o sigui, que els pares fan bé la feina i li fiquen aquestes pel·lícules als xiquets, encara que ara estigui més de moda, a lo millor Frozen, però n'hi haurà, pues, una miqueta de tot, no?, de l'època megua i de l'època d'ara.
Així que aquesta és la proposta per a aquesta vesprada nit, perquè hi ha dues sessions, no?, a priori.
Sí, a les 5 de la vesprada és la primera, obrirem portes a les 4 i mitja, les portes de l'auditori, i la segona a les 7 i quart.
No sabem com va la venda d'entrades, si alguna persona diu, ui, és que jo fins a última hora no sabia si podia o no podia anar, encara es pot fer amb una entrada?
Doncs la venda online ja s'ha tallat el grifo, que se sol dir, i encara queden entrades per a poder comprar en el mateix moment a partir de les 4 i mitja en l'auditori. La sessió de les 5 està quasi plena, queden, jo crec que era menys d'un quart d'entrada, la sessió de les 7 queda una miqueta més perquè també ha coincidit que també aniran molts xiquets, que tu estàs a la porta, mos fica la Sant Silvestre de xiquets disfressats. Entonces, en la segona n'hi ha hagut menys venda, però bueno, jo crec que mínim la meitat de l'auditori estarà per a aquesta segona sessió, i bueno, per a la gent que estigui patint, que si no té entrada, per a les 7 i quart tindrà més fàcil que per a les 5.
Així que si algú ho sap, no diu, ui, pues jo no me'n recordava, no m'havia enterat que encara estarien a temps.
Que a més el donatiu són 12 euros. L'únic recordar, que és important, que n'hi ha molta gent que m'ho ha preguntat, el meu xiquet de 3 mesos, el meu xiquet de 12 mesos, el meu xiquet de 24 mesos, paga entrar? Doncs sí, però al final hem ficat que tot el món paga entrar, perquè és un event solidari, és un donatiu que creiem que està a bon preu, de 12 euros, com dic, i al final pues, tampoc sabia on ficar-lo, on talles i on demanes a les pobres mares el DNI del fill, pues, si pot entrar gratis o no. O sigui que tot el món té que pagar la seva entrada i jo crec que tot el món ho dirà.
Perquè en aquest cas, com sempre, recordar l'objectiu per als que van aquests diners.
Sí, aquests diners, com sempre, van directament, res més el rebem al counter per a pagar les investigacions mèdiques que busquen una cura per a la nostra malaltia, que és una distrofia muscular de cintures, tipus un EFA, i també per a l'UVIH, perquè gràcies a la mutació genètica que mos causa una cosa, mos impedís que mos infectem de l'altra.
Així que és important tirar aquesta maneta i també aprofitant que tenim, tot i que sabem que estàs una miqueta ara ocupat, però ens agradaria fer un xicotet balanç de com ha anat aquest 2017 per a Conquistando Escalones.
La veritat que ha anat molt bé perquè hem pogut pagar totes les factures que mos han ficat els metges davant i els metges van investigar, van tirant cap endavant. El que passa que, claro, mos hem quedat pràcticament a zero i per a 2018 necessitem, ara ja no 220.000 euros, sinó 170.000 gràcies a la inversió que ens ha fet CiberAir per a aquest projecte d'investigadors que mos han aconseguit uns fondos de 49.000 euros. Però, bueno, són 171.000 euros a aconseguir pràcticament des de zero, encara que aquests eventos com el de Wii, ahir també va tindre un concert de jazz en Villajoyosa, demà també hi ha un festival per a xiquets en Múrcia, i aquest que treurem aquests dies, doncs esperem que siga un colchonet per a inicis de 2018, per almenys pagar algun dels primers doctors.
I també comentar que està aquest Festival de l'Humor, ja crec que has anunciat el nom de dos dels artistes que estaran i suposem que a poc aniran coneixent-se més.
Sí, ja coneixem a dos, que són Agustín Durán i Juan Amodeo, i mos falten conèixer a dos més, que en veritat són tres perquè un d'ells són parella. Però bueno, la meva intenció és, ara, antes de que s'acabi l'any, o per a encetar-lo, dir el tercer, i després, poquet després, una setmana com a molt després, dir el quart, i que per al 15 de gener aproximadament estiguin ja les entrades a la venda, i recordar que és per el dia 3 de març i esperem que acudisca moltíssima gent.
I sí que ja veiem que el calendari de 2018 també comença a estar ple d'activitat.
Sí, perquè també ja estem pues, preparant, com sempre, els eventos que fem fixes tots els anys. A partir d'ara de gener pues, comencen a manejar-los, més cosetes noves que sempre sorgissin, o sigui que de descansar, perquè ara res més acaba la ressaca del 10 de gener, a ficar-se les piles per a continuar.
I també recordar que demà els tindrem per ací, estàs també en aquesta cita urbana musical i solidària i sé que demà també és l'últim dia per a poder també col·laborar dins d'aquest esdeveniment musical.
Correcte, demà en la plaça de Sant Pasqual, en la Tasca dels Lunares, tocarà Joeria, encara que, bueno, que ells ja han parlat del tema, però és una mescla molt original de cançons tradicionals valencianes en folk, rumba, flamenco, i, bueno, i la gent podrà gaudir de les nostres acebir ben fresquetes.
Doncs esperem que vagi molt bé, i recordar aquesta vesprada doble sessió de Disney Mania, la de les 5 quasi plena, no?, i la de les 7 i quart una miqueta més de capacitat.
Correcte, en l'auditori, a partir de les 4 i mig obrim portes, i la gent encara pot aconseguir la seva entrada.
Doncs esperem, Abraham, que pugui anar quanta més gent millor per a fer aquesta donació i tirar-vos una maneta, i també ens agradaria aprofitar per a desitjar-te a tu i també a la gent de Conquistando Escalones una bona entrada de 2018.
Igualment per a tu i per a Esteus i per als companys de Ràdio Vila-real.
Doncs ara sí, Abraham, moltíssimes gràcies, com sempre, i continuarem en contacte.
Moltes gràcies, Silvia, una abraçada.
¿Qué podría regalar estas Navidades? ¿Un abrigo? ¿Unos pantalones? ¿Una camisa? Me voy a Juanjo Jove, que seguro que así acierto.
Aprovecha la promoción especial de Navidad de Juanjo Jove. ¡Acertarás! Encuéntralos en calle Mayor 4 de Vila-real.
Juventud Antoniana está de celebración, está ya celebrando su centenario y para ello ha preparado una conferencia muy especial que ofrecerá Francisco José Gómez, licenciado en Historia Antigua, investigador sobre las religiones antiguas, también profesor de religiones del mundo antiguo en el Instituto Bíblico y Oriental de León y autor de varios libros. Será una conferencia que tendrá lugar mañana mismo en el Salón de Actos de Caixa Rural a las 7:30. Y bueno, lo primero que tenemos que decir es que no es apta para niños. Buenos días, Francisco José.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, no apta para niños, lo primero, vamos a recalcarlo. Porque si
sí,
no...
Sí, vamos a ver, porque la gente puede... Cuando se pone no apto para menores, no apto para niños, la gente suele pensar otra cosa. A ver, muy frecuentemente cuando doy este tipo de conferencias, la gente trae, pues, con normal, con la ilusión y de los padres, pues, a los niños para que escuchen... pues relatos sobre la Navidad, leyendas, historias bonitas o sobre los Reyes Magos. Pero es que, claro, esto no es un cuentacuentos de la Navidad. Esto es una conferencia con un estudio histórico de cómo se han desarrollado las tradiciones navideñas y, en concreto, cómo quiénes eran los Reyes Magos, qué teorías hay alrededor de los Reyes Magos, cómo van evolucionando a lo largo de la historia. Y esto, primero, para los niños es aburrido porque no es un conjunto de historietas,
claro.
Y segundo, no es un cuentacuentos, y segundo, oyen lo que no tienen que oír, claro.
Claro, porque lo que vas a hacer es un repaso de la historia de los Reyes Magos de Oriente, que, bueno, vamos a dar unas pinceladas de cuál es esta historia, sin contarlo todo, porque si no la gente debe ir a la conferencia, claro.
Por supuesto, claro. Pues vamos a ver, sí, mira. La conferencia gira en torno a la aparición de los Reyes Magos en los Evangelios, en el Evangelio de Mateo, que hay muy poquitos datos en torno a ellos, y después cómo a lo largo de la historia se ha ido investigando estas figuras hasta ver sobre poco más o menos quién podían ser, qué teorías hay al respecto, también qué teorías hay negacionistas que lo niegan.
Sí.
Niegan la existencia, pero también después cómo ha ido tomando fuerza, se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos y han llegado a esta definición muy clara que tenemos de que son tres, que son Melchor, Gaspar y Baltasar, la edad de cada uno de ellos, sí. El lugar de procedencia, sí. Y por supuesto el desarrollo que ha tenido en España, que en España los Reyes Magos tienen un desarrollo, y con las cabalgatas de Reyes del día de la Epifanía, pues tienen un desarrollo como no tienen en ninguna otra parte del mundo cristiano. De hecho, somos el país que con mayor pompa y solemnidad les celebra.
Mucho más que San Nicolás, ¿no?
Por supuesto, es que San Nicolás aquí no tiene... San Nicolás tuvo mucha importancia para los países del mundo ortodoxo, también para Rusia, para el mundo nórdico, pero aquí San Nicolás no tiene un papel especialmente relevante. Lo que pasa es que también es cierto que hay que decir que se está produciendo una importación cultural de tipo claramente consumista, sí. Que claro, de alguna manera no aporta nada nuevo ni aporta nada bueno, dado que el único valor que hay detrás es el economicista, mientras que, claro, en las figuras de los Reyes Magos el papel que hay detrás es mucho más profundo, tiene un carácter religioso, tiene valores humanos profundísimos, etcétera.
Claro. ¿Qué tienen en común la Navidad de los primeros cristianos con la actual, con la que nosotros vivimos?
Bueno, vamos a ver, esa es una pregunta muy buena y difícil de resumir. La de los primerísimos cristianos, nada, porque los primeros cristianos de los tiempos de Jesús, a poco de morir Jesús, nunca celebraron la Navidad porque estaban convencidos de que Jesús venía ya otra vez y llegaba el fin de los tiempos, y lo que hicieron fue prepararse para el final de los tiempos. Pero a medida que va pasando las décadas y ven que eso no se produce, que ese acontecimiento, la parusía, segunda venida de Cristo, no se produce, sí, entonces empiezan a preguntarse por la infancia de Jesús, y es cuando empiezan a surgir ritos en torno a la Navidad, celebraciones, ceremonias, etcétera. En principio lo que tiene, pues que se celebra fundamentalmente, cuando ya comienza a celebrarse, que es allá por el siglo IV, que celebra fundamentalmente el nacimiento de Jesús, sí, y el reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios. Ese es el fundamento esencial. Por supuesto, ya en el siglo IV se celebraba una vigilia, que sería nuestra misa de gallo, sería, sí, el origen de lo que es nuestra misa de gallo, y en muy poco tiempo también comenzó a celebrarse el Adviento. Por supuesto, también importante esa noche, importante la vigilia de la misa de gallo para esperar y celebrar sacramentalmente la llegada del Hijo de Dios, sí, las grandes fiestas del día de Navidad y en un primer momento poco más, la llegada de los Reyes.
Y está claro que actualmente sobre la mesa se pone, tanto en Nochebuena como en Navidad, pues muchísimos platos y bebidas. No sé si históricamente también se celebraba de esta manera.
Sí, bueno, eso en realidad quiero decir, yo, aunque puede parecer un poco particular, ¿no?, pero que lo hacemos porque somos nosotros, pero España tiene un desarrollo inmenso en toda esta serie de tradiciones, el turrón, el mazapán. Incluso los musulmanes en la España medieval celebraban en parte con algunos platos especiales, por supuesto con mucha menos pompa, pero compartían de alguna manera también las alegrías del nacimiento de Jesús, que para ellos era un profeta. Entonces sí, por supuesto aquí, a lo largo de la historia, por supuesto que se ha celebrado. Y por ejemplo el besugo es una tradición que vino del siglo XV, tomar besugo, con las rajitas de limón, por ejemplo, porque el besugo ya llegaba en mal estado en la zona de la meseta, porque hombre, eran muchos días en carro, y entonces el limón pues de alguna manera
estaba
y también daba un cierto gusto. Entonces, por supuesto, el turrón y el mazapán, los turrones, tenemos cartas de algunas reinas de España, reinas de Castilla, perdón, en el siglo XIV y XV pidiendo ya turrones a Alicante, a Gijona. O sea, están muy, muy desarrolladas y están muy estudiadas. Posiblemente el turrón nace, dice una historia medieval, nace durante el cerco de Toledo, uno de los cercos de los almorávides a Toledo, que no habiendo ya defensa alimentos para los defensores, unas monjas tenían almendras y miel, y lo que hicieron fue machacar las almendras y la miel, que las guardaban en sus despensas, y repartirlas entre los defensores y la población, y de esa manera parece ser que nació el turrón. Es una de las teorías que hay, ¿eh? Pero vamos, quiero decir que esa, que sí, vienen de muy atrás estas costumbres, y por tanto hay que conocerlas y hay que celebrarlas, ¿no?
También hacemos protagonistas a algunos personajes de Navidad, pero ¿hay otros que se sabe que han sido piezas clave en la tradición navideña y que a lo mejor no los tenemos tan presentes?
Pues hombre, en realidad nosotros en la Navidad una de las cosas buenas que tiene es que ha ido evolucionando, pero prácticamente lo que ha ido haciendo es ir añadiendo. Prácticamente no se eliminan personajes del repertorio de las celebraciones navideñas. Quizás sí en cierto momento en los belenes españoles en el siglo XVI, XVII, también todavía aparecen en el XIX, hay una serie de personajes que son típicamente españoles. Y sin embargo, esto no, últimamente ya no se ve tanto. Un belén tiene que tener 9 escenas para estar completo, y nosotros solíamos poner, además, cada país tiene su peculiaridad, pero nosotros solíamos poner, por ejemplo, gitanas, porque las gitanas tenían fama de leer el futuro y de alguna manera representaban a las pitonisas o las adivinas del mundo clásico que anunciaron la llegada de Cristo. Pues ese papel de adivinas lo tenían los grupos de gitanas que poníamos en los belenes. Solíamos poner también en los belenes, es un motivo muy español, al niño Jesús en la carpintería. Habitualmente con el dedo enseñando solo a San José porque se ha pinchado. Y de alguna manera dicen que eso presagia ya la carpintería, la madera, el clavo con el que el niño se pincha o la astilla, presagia el sacrificio de la cruz. O sea, no se olvida el carácter teológico que tiene el nacimiento de Jesús, que va encaminado después a su muerte y a su resurrección, y aparecen los belenes españoles con el niño Jesús en la carpintería. O también suele aparecer en un momento dado una serpiente y una calavera como representación del pecado de la serpiente que tentó a Eva y por tanto del pecado original, que hace que tenga que venir después la salvación a través de Jesús. La calavera representa el monte Calvario.
¿Y los pastores tienen también? Porque también es algo que es un clásico, ¿no?, de los belenes.
Claro, el pastor tiene un papel muy interesante, porque el pastor, pone claramente que había unos pastores velando al raso a las ovejas cuando se les apareció un ángel, pero es que el pastor era una persona bastante poco querida en el mundo judío del siglo I, porque eran nómadas, no tenían una casa fija, entonces era gente poco considerada. El hecho de que ellos estuvieran despiertos en la noche y fuese a ellos, a quienes se les anuncia el nacimiento de Jesús, pues es muy importante, porque lo que el autor de la Biblia quiere decir, y después ha ido representando a lo largo de nuestros belenes, es que aquellos que parecían más dejados de un lado, aquellos que eran malditos por la sociedad, pero que sin embargo eran capaces de estar despiertos en la noche de los tiempos y atentos a algo que pasaba, van a ser los primeros en recibir el anuncio de la llamada, del anuncio del nacimiento de Cristo, y además los primeros en encaminarse hacia el portal y a rendirle devoción y honores.
Muy interesante todo lo que estamos hablando, la verdad, pero yo creo que como que hemos contado un poquito, un aperitivo de lo que será mañana, lo dejamos aquí. Mañana toda la gente que quiera saber más, sobre todo sobre los Reyes Magos de Oriente, que no, me imagino que se centrará la conferencia en ellos, ¿no?
Sí, sí, totalmente, y sobre luego el desarrollo que ha tenido en España. Es muy interesante. Los Reyes Magos en España, vamos a ver en la conferencia, bueno, vamos a ver el origen de los Reyes Magos, vamos a ver las teorías que hay al respecto sobre su origen, vamos a ver cómo también después el desarrollo de toda su simbología, que es extraordinariamente rica durante toda la Edad Media, cómo, por ejemplo, en el transcurso de una guerra se capturaron los cuerpos de los Reyes Magos, las reliquias, y fueron llevados de Milán hasta Colonia, que es donde reposan ahora los cuerpos, eso dice la tradición. En la Catedral de Colonia, la Catedral está dedicada a los tres Reyes Magos. Sí. Y en el centro está. Vamos a ver también después cómo el teatro español, la primera obra de teatro que hay, con la que nace o renace el teatro español después del teatro clásico romano, es el Auto de los Reyes Magos, que hay aquí en España. Y después todo el desarrollo que va a tener a lo largo del 19 con el papel de las cartas, las cabalgatas, con imágenes preciosas que hay del año 1917, del año 1920, los diferentes pueblos y lugares que empiezan a celebrar esas cabalgatas y que empiezan a hacer, pues, a dar un desarrollo y una pompa como no hay en ningún otro país del mundo a esa gran fiesta de los Reyes Magos, que dígase lo que se diga, y por mucho que intentemos racionalizarlo, es un punto culminante para el cierre de la Navidad. Y los niños, yo me acuerdo que cuando era pequeño venías encantado a casa de los días después de las vacaciones, pues porque todavía tenías ganas de jugar con los juguetes, claro. Pero vamos, es fascinante para los niños, claro.
La última duda ya que le pregunto, que estaría preguntándole mucho, estaría preguntándote muchísimo más tiempo, pero del medio de transporte, camellos, ¿eso es así?
Okay. Hombre, hay que pensar que vinieron por el desierto. Fíjate, hay un dato muy interesante. Dice, vinieron que, bueno, son reyes, son tres magos, perdón, son magos, ni siquiera aparece la idea de reyes, son magos, vienen de Oriente. Claro, lo lógico, el medio de transporte de la época, si tenías posibilidades, eran o caballos o camellos. Pues sí, evidentemente no en carrozas, ni en camión, ni en coche, ni en, en avión. Pero hay un dato estupendo, que dice que viene a decirnos cuánto dura el viaje, más o menos, cuánto les duró el viaje. Y es que el rey Herodes el Grande hizo matar a todos los niños menores de 2 años para asegurarse así de que moría también Jesús. Eso significa que el viaje por lo menos duró 1 año, cerca de 2. Y de esa manera lo que nos está indicando son 2 cosas. Una, que cuando llegan ya, evidentemente, no llegan al portal, llegan a la casa de Nazaret. Y 2, que el viaje había sido largo. Luego también, teniendo en cuenta los medios de la época y teniendo en cuenta aquellos medios de transporte y pues el viaje tuvo que durar efectivamente 1 o 2 años por lo menos.
¿Le han contado cómo lo celebra Juventud Antoniana, la cabalgata y los Reyes Magos, esta celebración tan bonita?
Sí, la verdad es que cuando ya empezamos a hablar y me comentaron el proyecto y que querían que participase en el ciclo de conferencias, pues ya me informé, he hablado con alguno de los encargados y bueno, lo primero que tengo que decir es que la labor es extraordinaria, claro, que hacen. Y después, soy un enfervorizado defensor de los Reyes Magos y me parece extraordinario lo que hacen. Y bueno, el otro día hablaba con uno de ellos y me dice, ya estamos a tope. Le faltaban todavía 2 semanas y ya estaban desbordados de trabajo para organizar la cabalgata. Entonces ya trasteas por internet y ves la lista de admitidos para los pajes, la lista de admitidos para no sé qué, los voluntarios, los colaboradores. Sí, sí, me parece extraordinario y seguramente mañana tendremos tiempo de hablar de muchas de estas cosas y enterarme mejor de todo lo que hacen.
Pues mañana a las 7:30 en el Salón de Actos de Caixa Rural. Y si cualquier persona no puede acudir, que sepan que se retransmite a través de YouTube, del canal de Juventud Antoniana. Además, usted aprovechará para hacer la venda solidaria y firma de libros, ¿no?
Sí, la verdad es que dentro del interés que uno tiene cuando escribe, fundamentalmente es que se lea lo que uno ha escrito y que se pone en conocimiento de la gente toda esta riqueza de nuestra tradición navideña, tanto a nivel general, a nivel mundial, como a nivel de España, ¿no? Entonces, sí, va a haber una venta solidaria de libros. La editorial se ha portado muy bien, les ha dejado un porcentaje alto para la propia asociación. Entonces, pues quien quiera allí puede leerlo, podrá leerlo, podrá ampliarlo y podrá, si quiere hablar conmigo al final de la conferencia, pues yo encantado, tanto en el turno de preguntas como luego, porque estos temas son fundamentales para conocer quiénes somos, para saber hacia dónde vamos y para saber cuáles son los valores que nos han construido y que nos hacen, bueno, pues lo que somos hoy, que no está nada mal.
Aquí somos muy de Reyes Magos de Oriente, o sea que estaremos encantados de poder acompañarle en esta conferencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado y al menos habernos aportado un poquito de luz sobre este tema y sobre su historia. Mañana sabremos más. Gracias.
Nada, a vosotros, feliz Navidad y que los Reyes sean muy buenos y no nos vemos mañana.
¿Te imaginas? Un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory. Tu centro de compras en carretera nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Dues en punt de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. A més, uns convidats molt especials que els acompanyen al programa d'avui. Nosaltres ens acomiadem fins demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Traffic jam, hey. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me, ayy. Shawty craving on me, get the beating on me. She waited on me, yeah. Well, shawty caking on me, got the bacon on me. This is history in the making, homie. Point blank, close range, that beat. If it costs a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada.
Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus.
Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Una volta més a una...